Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, són les 8 de la tarda, és dijous i esteu sintonitzant Ràdio Sabadell. Aleshores, què passa? Doncs ja ho sabeu, que Parlem d'Òpera entra en antena, passa dins les vostres llars a través de les ondes, amb el vell propòsit de fer-vos passar una horeta entretinguda, agradable i farcida de bona música, amb històries interessants perquè peça a peça aneu construint un extens mosaic d'allò que se'n diu òpera i que no és altra cosa que per mi l'espectacle més complex i total que es pot veure sobre un escenari teatral avui en dia. Però aquí no ho veieu, només ho sentiu. Per veure-ho cal anar més enllà de la ràdio. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al programa número 450.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Oh,
Dunque io son, tu non mi inganni, és un duet alegre i juganer de l'acte primer del Barbieri di Siviglia de Gioacchino Rossini. Els personatges que intervenen són Rosina i Figaro, el barber. Aquí eren dos grans, la mezzosoprano madrilenya Teresa Berganza i el baríton català Manuel Ausensi, amb l'orquestra Rossini di Napoli dirigida per Silvio Barbiso, un enregistrament de l'any 1964. Avui, estimats amics i amigues oients, centrarem el gruix del nostre programa en aquesta cèlebre òpera de Rossini, òpera còmica en dos actes, la més famosa de tota la producció del mestre de Pesaro, pràcticament l'única de les seves òperes que mai va desaparèixer del repertori. I parlarem del Barber de Sevilla perquè queden ben pocs dies, perquè aquesta òpera, que sempre ve de gust de veure, ja que ens fa sortir feliços del teatre, amb les cabòries dispersades, falta ben poc, deia, perquè pugi a l'escenari de la nostra estimada Faràndula per encetar la temporada 2021-2022 d'òpera a Sabadell i el subsegüent cicle Òpera Catalunya, amb la tournée que farà per diversos teatres. Després explicarem quins teatres i quins dies serà. Per ara dir-vos que aquí a Sabadell estrenem el divendres dia 20 d'octubre a les 8 de la tarda. Ja recuperem els antics horaris prepandèmics, com veieu. Repartirem el divendres 22 a la mateixa hora i el diumenge 24 a les 6 de la tarda. A banda, hi haurà les dues funcions de l'Escola d'Òpera de Sabadell el dijous 21 i el dissabte 23 a les 6 de la tarda, aquesta oberta al públic a preus populars de 15 euros. Estem molt contents de produir de nou aquesta fabulosa òpera. Serà la primera vegada que ho faci la Fundació Òpera Catalunya, la FOC. Però abans, i demans dels amics de l'Òpera Sabadell, ja s'ha fet a casa nostra un total de 4 vegades, els anys 1986, 1995, 1999 i 2011. Aquesta serà, doncs, la cinquena producció, més de 10 anys després de l'última vegada. Aquesta òpera, com sabeu, va marcar una època en la història de l'òpera bufa italiana, un canvi radical en la manera de fer les coses. D'entrada us diré que es basa en una obra teatral francesa, Le Barbier de Séville, o La Précaution Inutile, El Barber de Sevilla, La Precaució Inútil, de Pierre de Beaumarchais, estrenada el 23 de febrer de 1775 a la Comédie Française de París. Comèdia a la qual seguiria una segona part, la no menys famosa, Les noces de Figaro. Però d'aquesta no en parlarem avui. El Barber de Sevilla va acabar gaudint d'un èxit triomfal i, signe de la seva popularitat, no trigà massa temps, uns pocs anys, només en ser adaptada per a l'òpera. I així, el 26 de setembre de 1782, s'estrena en el Teatre Imperial de Sant Petersburg l'òpera Il Barbiere di Siviglia, ovvero Le Precauzioni Inutile, amb llibret, en alguns moments simple traducció a l'italià de l'original francès de Beaumarchais, de Giuseppe Petrosellini i música de Giovanni Paisiello. Aquest compositor, nascut a Tarento el 1740, era un dels membres destacats de l'Escola de Nàpols. Amo i senyor, en aquells moments, que treballava a Rússia al servei de Caterina la Gran, de l'òpera bufa italiana. I com a mostra tenim que aquesta òpera va esdevenir enormement popular, arribant a tota Europa en un termini relativament breu. A Barcelona, per exemple, el 1787. Quan el 1816 Rossini, aleshores un jove triomfador de 23 anys, va voler adaptar de nou el Barber, hi havien hagut altres versions a banda del Paisiello, el volia adaptar per la temporada de Carnaval de Roma amb un llibret nou de Cesare Sterbini, per cert que el tema fou triat no per ells sinó pel duc Sforza Cesarini, empresari del Teatre Argentina. El compositor, deia, es va voler curar en salut i va arribar a escriure el vell Paisiello, que moriria el 5 de juny d'aquell mateix any, per explicar-li el que estava fent. Aquest li va dir que no s'ofenia pas i li va desitjar el millor. De totes maneres, l'òpera es va estrenar amb un títol que no feia cap referència al Barber. Alma viva, o sia, l'inutile precauzione, fent èmfasi en que havia estat totalment versificada de nou i adaptada al modern teatre italià. És cert, si es comparen amb dues òperes, la de Paisiello fa un tuf de naftalina que déu-n'hi-do. Només li va canviar el títol a Il Barbier de Siviglia un cop mort Paisiello. I així arribem al 20 de febrer de 1816, nit de l'estrena en el Teatre Argentina de Roma. Els partidaris de Paisiello, enrabiats perquè el que consideraven la gosadia de Rossini, van ocupar el teatre i van fer fracassar l'estrena de manera estrepitosa. Sembla que allà va passar de tot. Afortunadament, en la segona representació, el Barber de Rossini va adquirir la condició del que és, una obra mestra que de seguida va començar a viatjar pel món. A Barcelona es va estrenar el 1818 en el Teatre de la Santa Creu. I vull fer referència, per bé que breument, a una tercera versió del Barber de Sevilla, que podem dir que és la tercera més coneguda, si bé anys llum de les altres dues. Parlo de la versió que el compositor italià Francesco Morlacchi, nascut a Perugia el 1784 i mort a Innsbruck el 1841, va estrenar a Dresden, on treballava de Kapellmeister, el 29 de maig, també de 1816. Morlacchi, un compositor menor, estava considerat un seguidor de l'escola antiga, i amb aquesta òpera es demostra de totes totes, tant l'estil musical com la part dramàtica, ja que va utilitzar exactament el mateix llibret de Pietro Zellini que havia emprat Paisiello 34 anys abans, i 34 anys en l'òpera d'aquella època eren molts anys, ens demostren que Rossini havia aparegut per allà per renovar profundament l'òpera italiana. I ara us vull proposar un exercici interessant. Sentirem tres fragments de cada un d'aquests barbers de Sevilla, dels quals hem parlat. Ha de ser un fragment que sigui present en totes elles. I he triat la famosa ària de la Calúmnia, amb la qual es presenta el personatge molt còmic de Don Basilio. Aquesta ària ha esdevingut justament famosa en la versió de Rossini. La sentirem també en les altres dues perquè pugueu comparar. Comencem amb La calunnia mio signore del barbiere di Siviglia de Giovanni Paisiello, òpera estrenada el 1782 a Sant Petersburg. N'és l'intèrpret el baix Mario Petri amb I virtuosi di Roma sota la direcció de Renato Fasano.
La calunnia mio signore non sapete cos'è sol con questa tutte l'ore si può far gran Questa qui, radendo il suolo, incomincia piano piano, e del volgo il vasto stuolo, la raccoglie rinforzando, passa poi di bocca in bocca, ed il diavolo all'orecchia, ve la porta e così è, ve la porta e così è. La calunnia intanto cresce, salsa, fischia, gonfia vista, gonfia vista, vola in aria e turbigliona, e turbigliona.
I ara la de Rossini, La Calunnia e un Venticello. La seva versió del Barbier de Siviglia es va estrenar al febrer de 1816 a Roma. Sentirem el gran baix búlgar Nikolai Gyurov amb l'Orquestra Rossini di Napoli dirigida per Silvio Barbiso.
Carognato, ho finito.
I finalment la tercera versió, la de Francesco Morlacchi, La calunnia mio signore, amb Aureo Tomicic i l'orquestra juvenile In canto d'Eterni, dirigida per Gabriele Catalucci, versió en viu en un teatre italià de províncies. Recordeu que Barber de Siviglia de Morlacchi es va estrenar a Dresden només 3 mesos després que el de Rossini el maig de 1816. Bé, ja ho heu sentit i podreu jutjar per vosaltres mateixos. Sortosament sentirem la de Rossini, l'única que ha resistit fermament en el repertori. Si bé la de Paisiello va continuar sent durant força anys més, la més popular. Amb el temps, però, la situació va anar canviant i avui en dia la feina que hi ha és a veure-la. Jo l'he vist a Barcelona dues vegades, però amb muntatges menors, un com a final de curs de l'aula de cant de Carmen Bustamante, que ho feien cada any al pati de lletres de la universitat, i l'altre en una sèrie de representacions amb cantants molt novells, un dels organitzadors de les quals és en Roger Lier. Això fa anys d'això, en el Teatre Principal, antic Teatre de la Santa Creu. Haig de dir en el seu favor que la versió de Paisiello, per bé que es nota l'estil antic pels quatre costats, no està gens malament musicalment. Potser algun dia la faran els col·legues de l'Òpera de Sarrià. No estaria malament. La de Morlacchi ja ho veig més difícil.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Acabem de sentir el divertit, espectacular i brillant finale de l'acte primer del Barber de Sevilla de Rossini, per descomptat, on es pot copsar de primera mà aquest tan característic estil del compositor de Pesaro, amb aquest ús del crescendo com a recurs musical, a la vegada que dramàtic. No sé, a mi m'agrada molt, i com he dit en més d'una ocasió, aquesta és una òpera a la qual hi tinc una apreci especial, ja que és la primera que vaig veure, aviat farà 40 anys, ni més ni menys. I bé, i ara anem a parlar de la nostra producció, que és la que ens interessa, no? Us parlaré del repartiment que tindrem. El rol de Figaro anirà a càrrec del baríton madrileny César San Martín, un jove cantant que va debutar amb aquest mateix personatge el 2008 en el Teatre Real. Està portant a terme una bona carrera cantant òpera i sarsuela a Espanya i també en teatres de Llatinoamèrica. I en l'àmbit europeu ha cantat a Toulouse, Lisboa i en diversos teatres italians. Serà la primera vegada que cantarà amb nosaltres. El personatge de Rossini l'interpretarà en aquesta ocasió una soprano en lloc d'una mezzo i també serà la primera vegada que col·labori amb nosaltres. Es tracta de la valenciana Carmen Romeu, que està fent una bona carrera tant a Espanya com a l'estranger. Recordo que va ser guardonada fa un temps en els premis del Teatro Campo Amor de Oviedo com a millor cantant jove. És una assídua del Festival Rossini de Pesaro, on jo la vaig veure cantant l'extenuant rol d'Armida. El paper del conte d'Almaviva el fa un jove tenor que sí que coneixem, que és el colombià Pablo Martínez, que fa 2 anys ens va fer el Don Ramiro la Cenerentola, i ho va fer molt bé. El paper bufo per antonomàcia d'aquesta òpera és la del doctor Bartolo, que el farà Fernando Álvarez, baix baríton argentí, que també fa 2 anys ens va fer el Don Magnífico de la Cenerentola i va demostrar una gran capacitat histriònica, ideal per aquell personatge i per aquest també. Don Basilio serà el baix canari Jeroboam Tejera, antic alumne de l'escola i aquí hem vist darrerament com a Sarastro, Banco i Ramfis de la temporada passada. Un valor sòlid, aquí ara veurem en un rol còmic. Eugènia Montenegro, també molt coneguda a casa nostra, serà Berta, Pau Cabrero Fiorello i Fabian Reynolds, l'oficial. Com sempre tindrem el cor d'amics de l'Òpera de Sabadell, si més només la secció masculina, dirigit per Daniel Gil de Tejada, el seu titular, qui dirigirà també musicalment la producció al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès. La direcció d'escena anirà a càrrec del veterà Pau Monterde, que sempre presenta excel·lents muntatges, assistit per Miquel Gorriz. El disseny d'escenografia a càrrec d'Elisabet Castells i del de vestuari de Montse Figueres, i com sempre l'il·luminador serà Nani Valls. Tot plegat ens augura unes funcions del Barber de Sevilla excel·lents. I on es podrà veure? Doncs apunteu. Al Teatre de la Faràndula a Sabadell, el dimecres 20, el divendres 22 i el diumenge 24 d'octubre. A més, les funcions de l'escola del dijous 21 i el dissabte 23. A continuació, el muntatge, viatge al Teatre Fortuny de Reus, el dimarts 26. El diumenge 31 tornem, després de força anys, al Teatre Jardí de Figueres. El dimecres 3 de novembre al Teatre Cursal de Manresa, el divendres 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, el dissabte 6 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el diumenge 7 al Teatre de la Llotja de Lleida, el divendres 12 al Teatre de Tarragona, i acabem el circuit en el Teatre Auditori de Granollers el diumenge 14 de novembre, un total d'11 representacions més les dues de l'escola. I ara, per acabar aquest bloc d'informació, us vaig fer sentir aquella famosa àrea del conte al final de l'òpera que abans no es feia mai i ara es torna a fer. Un exercici realment de virtuosisme vocal. Cessa di più resistere amb el jove tenor sud-africà Levi Sekgapane amb l'Orquestra de la Ràdio de Múnich dirigida per Giacomo Sagripanti.
Cessa di più resistere, di più resistere, non ci mentarmi io sdegno. Spezzato il giogo indegno di tanta crudeltà, quella beltà dolente d'un innocente amore, l'avaro tuo furore più non trionfe.
Ah. il più lieto, il più felice, mio cor de cori amanti. Non fuggite o lieti stati della mia felicità. 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 Non fuggite o lieti stati della mia felicità.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I aprofitem aquest programa d'avui per presentar els personatges del mes d'octubre. Com sabeu, una parella de cantants que ja no es troben entre nosaltres, però que mentre van fer la seva carrera van gaudir de més o menys fama. Els d'avui potser no estan entre els més famosos, però van fer notables carreres tots dos. Començarem per ell. Es tracta del tenor italià Franco Tagliavini. Ull, no confondre amb el també tenor Ferruccio Tagliavini, més famós, que fou personatge del mes d'agost de 2018. No em consta que fossin parents, si bé tots dos eren nascuts a la mateixa zona d'Itàlia, fet que em fa pensar que Tagliavini deu ser un cognom comú en aquella banda de la regió de l'Emília-Romanya. Franco Tagliavini va néixer el 29 d'octubre de 1934 a Novellara, a la província de Reggio Emília. Va estudiar cant en el Liceo Musicale de Vercelli sota el mestratge de la soprano Zita Fumagalli Riva i va debutar el 1962 en el Teatro Nuovo de Milà com a Canio de Pagliacci, ja directament amb aquest paperàs, no? El mateix any debuta a l'Escala. A Itàlia va aparèixer en els principals teatres, Òpera de Roma, San Carlo de Nàpols, Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice, Reggio de Torí, Comunale de Bologna, Massimo de Palermo, Termes de Caracalla, etc. En l'àmbit europeu va actuar a Viena, Brussel·les, Monte Carlo, Zurich, Bolshoi, Covent Garden, etc. I si ens fixem en les seves actuacions en territori espanyol, veurem que es va prodigar força des del 1963, quan apareix en el Teatro Campoamor de Oviedo, amb Nabucco i Mefistòfele, i posteriorment canta a Bilbao, a Madrid, Simón Bocanegra en el Teatro Zarzuela, i també en el Liceu. També va actuar en els Estats Units, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco, Filadèlfia, debutant en el Met el 17 de març de 1970 fent de Polione, al costat de la Norma de Joan Sutherland i la del Gisa de Marilyn Horn. En el teatre novaiorquès hi va intervenir fins al 1974 en 37 funcions d'una diversitat d'òperes del repertori de tenores pinto italià, amb una sola excepció. Va interpretar el paper del tenor italià de Rosenkavalier, de Strauss. Estava casat amb una soprano francesa, completament oblidada avui en dia, Eliane Clostre. Franco Tagliavini va morir a la seva població natal de Novellara el 15 d'agost de 2010 d'una embòlia després de ser operat d'una fractura de cama. I tot seguit el sentirem dal Più Remoto Esilio, cavatina de Jacopo del primer acte de l'òpera I Due Foscari de Verdi, amb l'orquestra de la Fenice de Venècia dirigida per Bruno Bartoletti, d'un enregistrament en viu del 2 de març de 1977.
Sul volo del desio, a
La meitat femenina d'aquest mes d'octubre és la soprano dramàtica sud-africana Elizabeth Connell, nascuda a Port Elizabeth el 22 d'octubre de 1946. Va estudiar música a la Universitat de Witwatersrand i després de graduar-se va ensenyar geografia i música en una escola secundària. El 1970 se'n va cap a Londres, on havia obtingut una beca pel London Opera Center, on, entre d'altres professors, va tenir Ottakar Kraus, un conegut baríton txec, que li va vaticinar que seria soprano dramàtica. El 1972 guanya un premi i debuta professionalment en el Festival de Wexford a Irlanda, ja que en el Regne Unit no trobava feina en ser una sud-africana blanca en temps de l'apartheid. Així que va obtenir la ciutadania irlandesa, degut a que tenia un avi d'aquesta nacionalitat. El director Edward Downes la va convidar a actuar a l'òpera de Sydney amb l'òpera Guerra i Pau, de Prokofiev. A partir d'aleshores va mantenir una relació especial amb l'òpera d'Austràlia durant tota la seva carrera. El 1975 la seva figura en el Regne Unit va adquirir especial rellevància després d'interpretar la 8a sinfonia de Mahler en els Proms. Igualment va tenir una presència regular durant 5 anys a l'English National Opera. A partir del 1983 Connell va decidir fer la transició només de papers de soprano, deixant de banda el repertori de mezzo que havia interpretat fins aleshores. Entre les seves primeres intervencions en aquesta corda hi ha els rols de Corinne d'Anacreon de Cherubini, Fior di Liggi de Così fan tutte i Giulia de la Vestal. El 1985 debuten al Met com a Vitellia, la Clemenza di Tito, i el 1987 a l'Òpera de París com a Senta de l'holandès Arran. El 2004 fou Leonora en una representació de Fidelio a Robben Island, en el seu país, commemorativa dels 10 anys d'alliberament de Nelson Mandela, de la presó, en aquesta mateixa illa. Va cantar a Covent Garden, a Bayreuth, a Salzburg i també a l'Escala, per citar només els teatres més importants. Jo, personalment, la vaig poder veure a l'Escala, precisament el 1993, interpretant el rol de Rezia, de l'Oberon de Weber. La seva última presentació en públic fou un recital a Hastings, en el Regne Unit, el 27 de novembre de 2011. Tenia previst retirar-se a Austràlia, però el diagnòstic d'un càncer li ho va impedir. Aquesta mateixa malaltia la va portar a la mort a Londres el 18 de febrer de 2012, als 65 anys d'edat. I tot seguit sentirem la seva veu també en un enregistrament en viu. La qualitat no és la millor, potser, però és suficientment potable. A l'òpera de Roma del desembre de 1988, l'òpera és Poliuto, de Donizetti, i Elizabeth Connelly interpreta el rol de Paolina. De l'acte primer, l'escena i cavatina un turbamento arcano, di quai soavi lagrime, amb l'orquestra i cor de l'òpera de Roma dirigida per Jan Latham Koenig. I fins aquí hem arribat avui. Vull acabar dient-vos que heu de venir al teatre a veure el Barber de Sevilla. No en tingueu cap dubte. Us ho passareu molt i molt bé. Bona música, bon cant, bon teatre. No podeu demanar res més. Vinga, doncs. I aquí a la ràdio us espero d'aquí a 7 dies amb un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.